Al matí amb nosaltres, cada dia a Ràdio Maricel amb Vicenç Morando.
Deu i 33 minuts del matí, deixem el cap de la vila i anem cap al Dolce, que ja té pont d'accés, però com va dir l'alcalde ahir, no es parla menys del sopar de l'agremiat. Ara que el Dolce té pont d'accés després de molts anys de demanar-lo, ara ha vingut la crisi, o sigui que una cosa va per l'altra. Els que vagin al Dolce, però, entre tots els al·licients de l'hotel, n'hi continua 21, és anècdota això, perquè crida molt l'atenció, el telescopi que hi ha al vestíbul de l'hotel. Hi ha un telescopi, sap per què? Doncs bé, on fica l'ull, en el telescopi, i apareix la punta, la parròquia, perfectament enquadrada. O sigui que no sé quina distància deu estar la punta del Dolce, però molt probablement diríem que uns 5 quilòmetres. És probable que estigui, si no, 4 i mig, més o menys. Però és una imatge molt, molt singular. Òbviament, des d'aquella perspectiva, tot es veu molt lluny i l'única forma d'acostar-se directament així a la punta de tamany de postal és mirant-la pel telescopi. Més enllà d'això, força animació també hi en el sopar de l'agremiat, que com sempre organitzen el Club de Tars i el Gremi d'Hostaleria per fer balanç d'aquest 2009 que ja s'acaba i entregar els reconeixements que totes dues entitats creuen que diferents empreses, entitats o personalitats individuals mereixen per haver portat el nom de Sitges, haver publicitat el nom de Sitges o per haver ajudat al Club de Tasta o Gremi d'Hostaleria. Pel que fa referència als tastets de l'any, els varen rebre el periodista Albert Roca, persona polifacètica per la seva professionalitat, estan sempre a punt de cobrir qualsevol notícia que genera el Club de Tasta, i també el cuiner Pablo Jiménez, home que va arribar a Sitges l'any 1971 amb una carrera professional, amb un currículum amb molts establiments diferents, des de l'Hotel Terramar, el restaurant La Masia, la família Mates també, el restaurant La Brasa de l'hotel Calípolis, en definitiva una persona, com els dèiem, que ha anat per molts establiments sitgetans i que sempre ha col·laborat d'una forma solidària en projectes socials que han requerit de la seva vàlua professional. Pablo Jiménez també va ser reconegut en el decurs d'aquest sopar de l'agremiat del 2009. Començarem precisament, ja que estàvem fent referència als tastets que va atorgar el Club de Tast, a més dels reconeixements habituals a tots aquells establiments que varen participar en el menjar de tast, per el balanç que feia d'aquest 2009 el president del Club de Tast, Antoni Rafecas.
Primer de tot, estem tots convençuts de la importància que té la gastronomia avui dia. A tot arreu la gastronomia ens invadeix, tant per televisió com per les revistes, com per la premsa, sempre es parla d'astronomia, el turisme, els destins turístics també, la gastronomia és una part molt important. El fet d'agafar un destí turístic en què hi hagi una bona gastronomia, i com a anècdota, nosaltres ara l'altre dia vam estar el Josep Maria i jo amb el director de l'Agència de Promoció Turística de Barcelona, i un comentari que ens va fer de les estadístiques, que les estadístiques són molt importants perquè ens diuen moltes coses que de vegades desconeixem. I el 80% de la gent que va a Barcelona, dels turistes que van a Barcelona, hi van per la cuina tradicional. Sembla estrany, però és així. I esclar, això és una manera que ells veuen que han de cuidar la cuina tradicional. Els turistes primer van passejar, però el segon que fan a Barcelona és anar a menjar en restaurants tradicionals. I amb estadístiques també hi ha el Forbes, una estadística feta a més de 10.000 persones a tot el món, preguntant per cuines el que es menja en diferents països i regions. Resulta que a Catalunya hi ha un plat molt peculiar, i que no sabem pas quin seria aquest plat que ha sigut el més escollit. I un principi jo vaig pensar, bueno, potser serà el típic pa amb tomàquet, o serà la botifarra amb mongetes, coses tan característiques que tenim molt presents, no? Però en canvi va ser l'esqueixada de bacallà. O sigui que la gent vol dir que coneixen la gastronomia, la coneixen més bé del que ens pensem. Nosaltres ara també, amb el Josep Maria, vam estar a la Fundació Institut Català de la Cuina, perquè estem, ja fa temps que s'està treballant en un projecte molt important que hem estat treballant, perdoneu, amb els consells comarcals, i s'ha arribat a preparar tot un seguit de receptes culinàries de cuina catalana, i s'ha fet el llibre del corpus culinari, però ara anem més enllà ja d'això. Estem ja traient a prop de 1.400 receptes, que aquestes serviran per poder fer la marca de cuina catalana. La marca de cuina catalana serà, podran adherir-s'hi els restaurants que tinguin uns mínims per poder accedir, que passaran unes inspeccions i podran estar dintre d'aquesta marca de cuina catalana. Això farà també que els restaurants que puguin accedir-hi tindran una millora de prestacions al seu restaurant. També col·laborem amb el Club de Gastronomia de la Generalitat de Barcelona, amb els consells comarcals, amb els clubs de gastronomia, i els clubs de gastronomia ara vam estar en una reunió preparant quina seria la nostra estratègia per promocionar, però esclar, la promoció que fem des dels clubs de gastronomia és una promoció de Catalunya. A Catalunya anem a promocionar-la fora, i el proper destí igualment és a Santiago de Compostela, i bueno, segurament que al Club de Tars pues, també hi anirem. Jo vaig explicant tot això perquè després al final arribarem a un punt, no? També col·laborem amb Slow Food. Slow Food són una nova filosofia de fer cuina, de menjar, i dintre de Slow Food ara està sortint el quilòmetre zero. Quilòmetre zero és una manera també de veure les coses, és una manera de menjar de producte proper, productes de proveïdor que és a prop nostre, és una manera de que també la comarca s'enriqueixi a través del nostre treball, doncs també els pagesos, la gent que els que produeixen aquí a prop, com per exemple pot ser quilòmetre zero la Malvasia, més quilòmetre zero, que té la Malvasia, té el vi del Subur, doncs això és quilòmetre zero. Doncs aquesta forma de treballar és la que estem buscant, productes de quilòmetre zero i productes ecològics per donar un millor servei, una millor qualitat, una millor manera de fidelitzar la clientela, ja que també és bastant difícil avui dia de captar nous clients. De totes maneres, no han deixat aquest any d'anar a les escoles a més de 150 nens entre 11 i 12 anys a ensenyar-los a fer el xató, perquè de totes maneres no podem perdre de vista tampoc les nostres tradicions. Els hem ensenyat a fer el xató i els hem preparat per poder anar al concurs de mestres xatonaires. I recordar que aquest any que ve, el 2010, serà el 25 menjar de tast. 25 menjar de tast, això vol dir que nosaltres per allà el 1984, un dia de març, vam començar a l'embalat a baix del passeig marítim a fer el primer menjar de tast amb unes expectatives posades, amb ganes de que la gent de Sitges conegués la nostra cuina i a més que la comarca ens coneixés, i crec que tot això pues, també hi ha un lograt, han lograt que la gent ens conegui, que vinguin als nostres restaurants, que la comarca ens conegui i a més que siguem un referent de gastronomia a tot Catalunya. I bueno, estem de totes maneres en una situació una mica difícil, no diria una situació de crisi, perquè la paraula no és que soni gaire bé, però sí que és una situació complicada, perquè tots aquests esforços que estem fent, tot representa diners. Està la Fundació Institut Català de Cuina, representa que has de pagar una quota per poder estar dintre de la marca cuina catalana, també has de pagar una quota. Per estar al Club de Gastronomia has de pagar una altra quota. Vull dir que, en definitiva, tot costa diners. I nosaltres, estar al menjar de tast, també ens costa diners. I nosaltres ens agradaria que aquest any, si tinguéssim col·laboració del municipi, d'alguna manera o altra, poder fer un menjar de tast més honorable, o sigui, d'una manera agrair a tota aquesta gent que durant tants anys ha vingut a fomentar, a fer créixer la gastronomia de Sitges, perquè en definitiva el que nosaltres hem fet és fer créixer la gastronomia d'aquest poble i en definitiva donar a conèixer cada vegada més el nom de Sitges. Per tant, demano que aquest fòrum que s'ha fet de deixeu-m'ho mirar, que si no recordo. Aquest fòrum d'economia, el primer fòrum, que no serveixi solament per coses petites, sinó que tinguem en compte que també hi ha petites empreses que també estem passant en moments difícils i que també ens agradaria pues, que també arribessin aquestes ajudes a nosaltres. Desitjau-vos molt bones festes i que l'any que ve aquest sopar que es tornarem a trobar puguem dir que tot això ha millorat i que estem tots molt contents. Moltes gràcies.
El president del Club de Tast del Gremi d'Hostaleria, Antoni Rafecas, fent el balanç aquest de 2009 que acaba. A continuació va ser la Junta del Gremi d'Hostaleria de Sitges la que va procedir a reconèixer primer aquells establiments amb tradició familiar i després els amics predilectes. La família Martí Mellado va rebre el reconeixement per gestionar l'Hotel Alba des de l'any 1980, la família Gómez Carrión per l'Hotel Restaurant El Xalet, que porten des de l'any 1982, i la família Molloy per el Bar Padis, que porten gestionant-lo des de l'any 1979. Pel que fa referència als amics predilectes, Maite Puente, en representació de Bacardí, va recollir el guardó d'amic predilecte. El Gremi d'Hostaleria ha volgut no només reconèixer la presència de l'Acadèmia Bacardí aquest estiu aquí a Sitges, sinó d'alguna forma acabar d'incentivar, si cal, aquesta futura presència encara hipotètica a hores d'ara, però d'una forma ja establerta de l'Acadèmia a Sitges, Acadèmia Corregida i Augmentada. És encara una proposta que de moment està sobre la taula, s'està madurant, en espera que hi hagi una confirmació definitiva. I a continuació va rebre el guardó d'amic predilecte Pere Stanfli. Saben vostès també que pels voltants de l'Ajuntament hi ha moviment sobretot pel que fa referència al mercat del peix. S'estan començant les obres del que ha de ser aquesta fundació d'art contemporani, però Pere Stanfli, en el moment de recollir el seu guardó, ja va posar data a la primera exposició i va posar xifres ja del Fons d'Art Contemporani amb el qual compta la fundació, tot plegat en el seu discurs d'agraïment davant dels assistents al sopar de l'agremiat.
El dia 14 de novembre de l'any 2006 vaig anunciar amb una roda de premsa a l'Ajuntament que l'Anna i jo deixaríem les nostres 5 propietats del carrer d'en Bosch al poble de Sitges a través d'una fundació que porta el nostre nom. Avui, 3 anys després, us puc assegurar que la fundació disposa d'un fons d'art contemporani internacional de més de 65 obres, d'una cinquantena d'artistes de renom i de 26 nacionalitats diferents. Totes les obres són donacions dels artistes a la Fundació. El dia 20 de març del 2010 s'obrirà l'exposició de prefiguració a la Fundació, de la Fundació Stanfli a l'edifici Miramar, esperant portar a terme les obres de la rehabilitació. Ja ha començat en l'antic mercat del peix, cedit per l'Ajuntament a la Fundació, i la transformació de les cases número 5 i 7 al carrer d'en Bosch en museu per instal·lar-hi definitivament el fons de la Fundació i que per sempre formarà part del patrimoni de Sitges. Tots vosaltres quedeu convidats. Moltes gràcies. Visca Sitges!
El discurs, en aquest cas, d'agraïment de Pere Stanfli per el Premi d'Amic Predilecte va portar, diguem-ne, una notícia. El mes de març de l'any que ve, a l'edifici Miramar, l'exposició de la prefiguració de la Fundació d'Art Contemporani Stanfli. Per tant, les obres han començat i les primeres passes també seran una realitat d'aquí molt pocs mesos. A continuació, després de Pere Stanfli, la presència a l'estrada va ser la de Mercè Comas. Tots vostès la coneixen, però la Mercè va fer un discurs on va voler posar d'alguna forma molt de manifest aquesta vinculació amb Sitges, que vol mantenir, vol continuar mantenint perenne. Li agrada molt ja dir a tothom que és sitgetana, i va tenir també un moment, diríem que el més emotiu del discurs, també per recordar i fer present a Carles Candel, perquè d'alguna manera, i segons les pròpies paraules de la Mercè Comas, ella no estaria en aquella estrada si no hagués estat per la seva parella, Carles Candel, a qui va voler doncs posar de manifest en una jornada tan transcendent com aquesta. Les paraules agraïdes de Mercè Comas.
Bona nit, no sé què dir. Sembla mentida, oi? Perquè tinc la parla fàcil. Moltes gràcies per aquest guardó. Jo podria dir una mica allò que diuen una copla, que diu: yo tengo entre dos amores mi corazón repartido. Si me encuentro uno llorando es que el otro le ha ofendido. Jo no sóc de Sitges, sóc de Gràcia. I és veritat que la gent que em coneix de tota la vida sap que sóc de Gràcia, però la gent que ha anat incorporant-se a la meva vida a través del meu món professional i tal, doncs tothom em diu: clar, perquè tu, com que ets de Sitges i tu ets de Sitges, al principi jo deia: no, és que no sóc de Sitges, sóc de Gràcia. Ara ja, ja està, ja no ho dic. Tu ets de Sitges? Sí, clar, és que jo sóc de Sitges. Clar, fa tants anys que visc aquí que ja, jo sí, evidentment sóc de Sitges, jo no em sento feliç i on vull tornar sempre, perquè treballo a Barcelona, és a dir, que m'hi podria quedar, podria tenir un pis, podria tenir de tot a Barcelona. Doncs no, jo em prenc la molèstia d'agafar un tren o d'agafar un taxi per tornar i estic a Sitges. I m'estimo Sitges i m'imagino que tots ho sabeu, i m'imagino també que tots sabeu que jo parlo de Sitges i parlo bé. De vegades dic alguna cosa que no m'agrada, però jo penso que mai no es diu res que no t'agrada si no és un lloc que te l'estimes, no? Jo de les persones que no m'estimo no em preocupo, i de les coses que no m'estimo mai les critico, perquè tant me fa. Si alguna vegada parlo de coses que m'interessen i que no m'agraden, és perquè és un lloc on jo m'estimo, i com que me l'estimo m'agradaria que fos el millor del món. Però, bueno, tots tenim defectes, i Sitges doncs també en tenim, potser menys que altres llocs, penso, o potser més. Bueno, això cadascú que s'encarregui d'arreglar el que no ens agradi. Aquest premi m'agradaria... Bueno, estic contenta de ser aquí, per moltes raons, evidentment, per rebre el premi. També estic contenta perquè he conegut, així de prop, el Pere Stanfli. Clar, era una paraula per mi només, una paraula, un museu, un lloc, una fundació on es feien exposicions, i sempre em parlaven i jo pensava: existeix aquest senyor? Perquè jo no el coneixia. Llavors avui he tingut la sort d'estar assegut al seu costat, al costat d'ell, al costat de l'Anna, de la seva senyora, i m'ha semblat molt interessant. Sempre, al ser gran, m'agrada aprendre coses ja que no conegui, no? I coses, cada vegada incorporar a la meva vida coses noves. I llavors he tingut la sort d'estar sopant al costat d'aquest matrimoni que m'ha semblat sumament interessant, i és una cosa nova que porto, doncs, els meus coneixements abastos, però que encara hi caben més coses. També vull dir que aquest premi, doncs, m'agradaria dedicar-lo a la persona que ha fet que jo estigui aquí incorporada en el món de Sitges, que és el Carlos Candel, el meu company, perquè si no fos per ell, doncs possiblement jo no hagués vingut aquí a Sitges a viure i a conviure doncs com ho he fet. Per tant, m'agradaria molt dedicar-li, i crec que ell també, si algú es mereixés també doncs per la seva trajectòria a la vida de Sitges i per tot el que ell en el seu moment ha pogut fer per moltes persones i per molta gent, doncs també potser se'l mereixeria. Amb la qual cosa jo li dedico al Carlos Candel, i a tots vosaltres, doncs, per haver-me'l donat, que crec que és un agraïment. Les persones públiques no serien mai res si no fos per la gent que ens ho reconeix. Jo un actor no el concebeixo sense un públic. I doncs per mi el públic és sagradíssim, i que el públic et reconegui una cosa i et doni un guardó, un premi o simplement una rialla, per mi és molt important. Amb la qual cosa us ho dedico a tots vosaltres i al meu company Carlos. Val?
10 i 53 minuts del matí, sentides paraules les de Mercè Comas en agraïment al guardó d'amic predilecte del Gremi d'Hostaleria de Sitges. Parlaments finals, balanços. Ahir no hi havia, diguem-ne, representant de la Generalitat. L'any passat hi va haver un assessor especial del conseller d'Economia. Aquest any ni assessor especial, però segurament molts dels presents ho varen agrair perquè els balanços varen quedar més cap a casa i més de la vida real. Ens espera un hivern molt dur, o dur, això és el que va dir el president del Gremi d'Hostaleria, Joan Anton Mates, que va valorar també les diferents accions que entre el sector públic i el sector privat s'han dut a terme perquè aquests moments de crisi i aquesta temporada, sobretot d'estiu, s'hagi pogut salvar amb una certa dignitat davant de com estaven les coses. Per una banda, perquè les xifres no han estat enormes des del punt de vista d'ocupació, però no han estat tan dolentes, i l'estiu des del punt de vista meteorològic s'ha portat molt bé i, per tant, això ha beneficiat també els establiments. Però ara arriba l'hivern i, per descomptat, que el que ve ara és complicat de poder assumir per molts establiments. Dins d'aquest marc, però, Joan Anton Mates va assenyalar, fins i tot, i va ser motiu també de referència en el Parlament de l'alcalde, que els establiments continuen fent un esforç, i per altra banda també es va parlar ahir d'un establiment que sempre tancava l'hivern i que es mantindrà obert durant tot l'hivern. Es tracta de l'hotel Terramar. Els qui habitualment vagin a passejar per Bajamar hauran vist com l'hotel Terramar aquest hivern no ha tancat les portes, que l'establiment continua obert, i això ahir també va ser un d'aquells temes de conversa més ben valorats. Fent un resum del 2010, aquest és la intervenció de Joan Anton Mates, el president del Gremi d'Hostaleria.
Abans de vindre, he repassat una miqueta el que l'any passat vam comentar amb aquest sopar. L'any passat, si us en recordeu, sortíem de tot just, o començàvem una crisi profunda. Sitges, l'estiu de l'any 2008, encara va ser un estiu relativament bo, tot i que en altres indrets la cosa ja estava més feixuga. I comentàvem aquesta nit que l'hivern seria dur perquè la crisi estava afectant molt directament a les empreses, i Sitges tradicionalment, sobretot a l'hivern, per tancar l'estacionalitat, ens gaudim o ens aproveïm de clients d'empreses mitjançant convencions, mitjançant congressos, incentius d'empresa, i evidentment va estar així. L'hivern passat va estar un hivern bastant feixuc, però també dèiem que Sitges potser seria una de les poblacions que en sortiria menys malparada que altres destinacions, i això ho dèiem per diverses raons. Primera, per la proximitat geogràfica que tenim amb un entorn de molta població. També per l'oferta que té Sitges, que té una oferta variada i una oferta a l'abast de moltíssima gent. I dèiem que bé. I sobretot perquè la nostra font principal de clients és client nacional, és client de proximitat, i aquest seria potser el que ens ajudaria a que es fos menys feixuc aquest hivern. La cosa ha estat així. L'hivern ha estat molt dur, però hem tingut també la gran sort que aquest estiu, tot i no ser un estiu excepcional, sí que podem dir que en comparació amb altres destinacions turístiques, l'estiu ha estat un estiu relativament bo. Ha estat un estiu que moltes destinacions turístiques voldrien plorar, si és que hem de plorar amb els nostres ulls, perquè s'han conjuntat moltes coses, sobretot amb el vacacional. O sigui, crec que valdria la pena separar el que és el vacacional del que és el client d'empresa. Amb el tema vacacional podem estar molt contents de que la crisi ha obligat a la gent a no fer llargs recorreguts, amb llargs viatges, ha fet menys viatges llargs, més petits i més curts, més de proximitat. I després també hem tingut un gran aliat que ha estat el temps, la meteorologia. Estiu com el que hem tingut aquest estiu, jo crec que els que estem aquí, poca gent pot recordar un estiu que no hagi plogut ni un sol dia. Hem tingut des del mes pràcticament d'abril-maig fins ara, estem gaudint d'un estiu continuat, i això, vulguem o no, es nota molt. Això en quant a l'estiu, amb turisme vacacional. El turisme d'empresa, com he dit, serà més dur. Aquest hivern també serà molt dur. I no solament serà dur també per l'hoteleria, que és el que es nutreix del turisme aquest d'empresa, sinó també per la resta. Per què? Perquè per els clients que venen als hotels són els que després van als restaurants, van als bars, gaudeixen de l'oci nocturn i també van al comerç i compren al comerç. I aquí sí que aquest hivern bé, serà, sobretot en aquest aspecte, serà feixuc, serà dur. El que sí que hem de continuar confiant, i s'estan fent coses en aquest camí, és de que amb la vacacional continuem tenint el poder d'atracció aquest tan característic de Sitges i tan nostre, que és el d'anar organitzant event rere event i organitzar saraus rere saraus com s'organitzen aquí a Sitges, i que això el que fa és portar gent aquí a Sitges, sobretot els caps de setmana i els vacacionals. Els temps d'aquests difícils també ajuden a que la gent es vagi espavilant, més que espavilant, vagi buscant coses amb enginy. Nosaltres ens trobem que, per exemple, l'oci nocturn està patint una davallada important aquí a Sitges des de fa bé, algun temps. A iniciativa pròpia del propi oci nocturn, de les pròpies empreses, s'ha constituït dins el paraigues del gremi, s'ha constituït l'associació d'oci nocturn, que la missió fonamental que té i fundacional de la mateixa és intentar recuperar l'oci nocturn de qualitat i de varietat, perquè Sitges continuï sent el referent en oci nocturn que havia estat de tota la vida. Amb aquesta associació s'hi aplega tots els establiments que tenen oci nocturn. Però no solament l'oci nocturn s'ha agrupat amb aquesta associació, sinó que també el carrer Primer de Maig, que símbol, carrer emblemàtic de Sitges, i el carrer que ha donat nom, el nom del carrer del Pecat, evidentment, i és el carrer que ha donat potser marxa i coneixement a lo que era Sitges, també estan fent coses plegats per tirar endavant. Han creat un logo nou, s'han ajuntat, han creat un logo nou del carrer, han creat l'eslògan, que l'eslògan és el carrer del Pecat, evidentment, i tenen intenció també de tirar endavant campanyes de promoció i esprenyes una miqueta el cervell per intentar que el carrer 2 de maig, que el carrer del Pecat continuï sent o torni a ser el referent que era abans de l'oci nocturn. L'Antoni Rafegas també deia abans el Club de Tast. El Club de Tast també ha estat un referent de dinamitzador de la gastronomia de Sitges. Tots ho sabem, i nosaltres des del gremi ho sabem perquè hem parlat moltes vegades, el feixuc i el dificultós que és el tirar endavant el menjar de tast i el costós que és. Segur que, Antonio, que es trobaran solucions, però el club de tast i el menjar de tast hem d'intentar, de la manera que sigui, que no es perdi. És el mateix que dèiem de la Coca-Cola, vull dir, la Coca-Cola sense la promoció no seria Coca-Cola, vull dir, seria la marca però no seria Coca-Cola. Per tant, el menjar de tast, el club de tast, ha de continuar tirant endavant, i busquem i intentarem, suposo que l'administració veia que prenia nota el senyor alcalde de quan estaves parlant, que segur que alguna solució es trobarà perquè això tiri endavant i continuï. També els hotels de 3 estrelles i de 2 estrelles, que són els hotels de sempre, han tirat endavant. L'any passat us vaig comentar que era molt incipient la formació una altra vegada dels hotels de sempre. Ara ja és una realitat, amb una pàgina web, amb una central de reserves, només per aquest segment de clients. Vull dir que el sector privat s'estan fent moltes coses per intentar que tots plegats puguem sortir el més ràpidament possible d'aquesta d'això. De totes maneres, per part de l'administració també s'han fet coses, i aquí voldria també, avui molts haureu conegut per primera vegada el senyor Clos, que és el nou director general de l'Agència de Promoció Turística de Sitges, que conjuntament amb el sector privat estem tirant endavant molts programes de promoció, i estem tirant endavant moltes tasques de promoció, com heu pogut veure aquest estiu, que creiem que part de l'èxit d'aquest estiu, de la gent que ha vingut, ha sigut la campanya que es va fer de proximitat a Barcelona avui fa un dia a Sitges, en col·laboració també amb la Casa Martini, amb la Casa Bacardí, la qual va tindre molt ressò, i no solament durant el mes que va estar contractada, sinó els mesos posteriors, perquè es veu que no hi havia més anunciants i els autobusos de Barcelona encara continuaven portant la publicitat d'avui fa un dia Sitges durant el mes d'octubre i novembre. O sigui que, per tant, una campanya del mes de juliol l'han pogut fer durar gràcies a que no hi havia anunciants potser 3 o 4 mesos més. I jo ja voldria acabar només agraint a l'Hotel Dolce, Francisco, el magnífic sopar que ens hau deleitat, que tots han pogut disfrutar, i també no em volia oblidar de l'amic Blesa, que cada any, rere any, amb el Club de Tast, amb el seu quadre del pòster, fa que el Club de Tast tingui una col·lecció envejable de quadres del Blesa, que són els que gaudeixen, o sigui, els que emmarquen una miqueta el menjar de tasca de cada any, i com he dit abans, suposo que els continuaràs fent per molts anys, perquè hi ha menjar de tasca per molts anys. Per tant, moltíssimes gràcies a tots i molt bona nit.
Joan Anton Mates, president del Gremi d'Hostaleria de Sitges, i el discurs final a càrrec de l'alcalde Jordi Baiget, barrejant alguna de les qüestions que han estat notícies aquests darrers dies des de la celebració del primer fòrum econòmic i les seves conclusions des de aquell, recordaran que quan vàrem tenir l'alcalde aquí es va parlar d'aquella tesi doctoral que s'havia fet l'any 1976 i que posava sobre la taula una de les diferents crisis que ha viscut Sitges en la seva història més recent. Doncs també algun dels fragments, fins i tot, d'aquella tesi doctoral van ser motiu ahir en el discurs, en els arguments de l'alcalde Jordi Baiget, l'alcalde que va reconèixer que no sabia quan acabaria aquesta crisi, però que Sitges està ben posicionada i que cal encara treballar per tirar algunes d'aquestes conclusions que s'han establert els darrers dies endavant. Un discurs aproximadament d'un quart d'hora, més o menys, que va servir per enfilar algunes conclusions de cara a no només aquests propers mesos, sinó aquest 2010 que és a punt d'arribar. L'alcalde va reconèixer que l'atur continua tenint una xifra molt alta, que respecte a la resta de la comarca el percentatge d'atur a Sitges és més baix, però que ha pujat ostensiblement arran de la crisi, que cal també donar solució a aquestes qüestions.
El 2003, just era alcalde, em va aparèixer un senyor amb un sombrero texà i em va dir: jo vinc de Texas i sóc el senyor Dolce. Veritat, aquesta, eh? I he vingut amb helicòpter i no he pogut anar al meu hotel. Jo dic: ah, no sé quin hotel és, quasi. Quin és? Un que hi ha allà dalt de tot. I falta un pont perquè a mi em van prometre que hi havia un pont. Bueno, doncs el pont està, i que no us preocupeu, que també estem treballant per aquest camí. No només perquè l'hotel Dolce pugui, doncs, tindre un accés que es mereix aquest hotel, sinó perquè aquesta urbanització també tingui l'accés que es mereix. O sigui que estem amb aquest objectiu i estem treballant clarament. Voldria felicitar, abans de començar, una mica un entorn en el que estem vivint ara, difícil i complexa, però que us explicaré el que penso i el que crec que hem de fer, felicitar tots els guardonats. I estic molt orgullós de que es parli de cultura en aquest sopar. No ho dubto que el Gremi d'Hostaleria sempre ha sigut sensible a aquelles persones que col·laboren amb la cultura. Però fixeu-vos els premis que s'han donat. Bacardí, una persona que, a part de ser un sitgetà que va migrar, doncs ha muntat una gran companyia, i hem tingut la sort, per part de Bacardí, que ha estimat sempre Sitges, i en aquest moment, com ha dit molt bé també la Maite, sitgetana, encara que algú no ho sàpiga, que portaves molts anys vivint a Sitges, doncs la possibilitat real de que l'Acadèmia Bacardí pugui instal·lar-se aquí permanentment. Però no només per explicar el que és Bacardí, sinó per explicar Sitges. La família Bacardí d'alguna manera explica la nostra història amb els americanos, i el que volem lligar és aquesta història dels americanos, que és importantíssima pel nostre poble, amb la família Bacardí, i estem treballant colze a colze perquè sigui una realitat, i a la vegada, doncs, puguem disfrutar no només de tindre la família Bacardí una vegada més aquí, sinó d'un equipament que ens pot donar aquest atractiu que deia el president del gremi, de que vingui gent a visitar-nos per el que significa aquesta marca que sitgetana que es diu Bacardí. Després, home, la Mercè Gómez. La Mercè i jo compartirem una cosa que no sé quina escola va anar, però lògicament compartirem una cosa en privat, perquè sàpiga que d'on sóc jo també, perquè sóc de Sitges, només faltaria. Però sí que és cert que la Mercè és un referent importantíssim de la nostra cultura, perquè neix la cubana, neix la Mercè, neix el Jordi Milán, la Vicky Planes, neix tota una sèrie de gent que van fer vibrar aquest poble en el món del teatre, com mai hi ha hagut. I ella és part d'aquesta història, i quan els veiem en seguida sabem que són de Sitges per la tele, diem, són nostres, eh? I a més ho diem en plan allò, aquest és de Sitges i aquesta és d'aquí i aquest no sé què. I això per això que gràcies per lo que ets i el que signifiques per nosaltres. I parlar del Pere Stanfli, home, jo he tingut la sort també de conèixer-los i la veritat, una família que està a Sitges des de fa molts anys, que ha actuat, ens ha ajudat en moltes coses, però que en un moment determinat, jo he tingut la sort de ser aquest alcalde, que em van vindre a oferir cinc cases d'un carrer d'en Bosch, que és un dels nostres patrimonis culturals important, per fer un museu d'art modern, bueno, em va tocar la loteria. O sigui, què més podem aspirar d'unes persones que deixen el seu poble de Sitges tot el patrimoni i a sobre fan un museu d'art, que serà a més un referent internacional d'atracció una altra vegada i que si al final tot aquest entorn del Pere Stanfli i del seu fundació, l'Acadèmia Bacardí i alguna cosa més que anunciaré poden generar en aquest espai preciós que és al voltant del Cau Ferrat que anem a restaurar també doncs, un atractiu importantíssim cultural que jo crec que ajudarà a superar aquesta crisi que en aquest moment estem patint. O sigui que felicitar-nos. La cultura jo crec que és molt important en moments de crisi. La cultura en moments difícils i guerres mundials ha sigut la que ha fet possible canviar el món. I aquí a Sitges tenim aquesta sensibilitat i vull agrair al gremi, al Club de Tars i a tots que hagin fet l'aposta per felicitar i premiar aquestes persones que s'ho mereixen. Dit això, jo volia dir algunes coses importants perquè, clar, la situació és complexa. No podem frivolitzar, no podem tampoc dir que no passa res. No, al contrari. A Sitges estan passant coses complexes, delicades i greus. Tenim persones que estan patint l'atur. Hem pujat un atur normal a Sitges en una època bona, era un 4,5, un 5. Estem un 9 i com a algo en aquests moments. És cert que tenim un atur que no és... Estem per sota de la mitja catalana, que està al 15%, o de la mitja de la comarca, que és un 14%, però hi ha atur. Hi ha gent que, a més, perd il·lusions, com he dit, esperances a la seva vida, perquè no pot tindre feina o no pot pagar una hipoteca o realment està passant un moment complicat a la seva vida. I això no es pot frivolitzar, com he dit abans, sinó que hem de ser molt conscients. I al costat d'això és que hi ha uns empresaris que pateixen molt, que estan lluitant molt perquè aquest poble... aquest orgull que tenim tots del nostre Sitges, doncs surti endavant. I molts d'aquests empresaris, i ho tornaré a dir, estan fent un gran esforç, perquè s'estimen els seus treballadors, perquè s'estimen aquest poble, i intenten reinventar-se i ajudar-se mútuament, i l'administració ha d'estar al seu costat per aconseguir superar aquest moment. Crec que el moment es pot superar. I ara us explicaré, us llegiré una cosa que crec que ens pot donar una mica de visió de lo que ha fet Sitges al llarg de les crisis que ha tingut. Primer l'hem de superar perquè aquest poble s'ho mereix. Segon l'hem de superar perquè els empresaris, les persones que vivim a Sitges, tots els que estem a Sitges, ens creiem el nostre poble i ens creiem un nom que és mític, un nom que és màgic, es diu Sitges. I això, i sabeu vosaltres que, bueno, els que em coneixeu, m'agrada molt escoltar la gent gran, molt. M'agrada molt llegir les coses que diu la gent que ha passat per problemes d'aquests, o que estima Sitges, o que té una visió important que ens pot ensenyar moltes coses. No? I em vaig fer una pregunta. Sitges ha passat crisi? Sí, i tant que n'ha passat. Moltíssimes. I he tingut la sort ara de poder parlar amb alguna persona i interactuar una mica i dient, te'n recordes de l'any 74? La del 73? Crisi del petroli, quan els sars van dir que la guerra d'Israel s'acabava el petroli si continuaven els aliats fent això, què va passar? La de l'any 84-85 potser és menys coneguda, però la de l'any 93 també va ser dura. Diuen les dades que el 93 va baixar un 30% l'habitatge i va pujar les hipoteques més cara. No estaven a l'1,1, van pujar molt. I als anys 70 i pico les hipoteques estaven al 17-18%. O sigui que les situacions són complexes, són difícils, però sí que, he de dir una cosa. Sitges cada vegada que ha afrontat una crisi s'ha enfortit més. I això diu la història. I això és gràcies als sitgetans. Gràcies a aquesta empenta que teniu, i que tenim tots plegats, d'afrontar això amb orgull, amb il·lusió i amb enginy. Sobretot amb enginy. I deixeu-me que us llegeixi una cosa que vaig trobar pensant com Sitges afronta les crisis. I què pot fer un alcalde i el seu equip de govern conjuntament amb el poble de Sitges i el seu sector econòmic per aconseguir-ho? I vaig llegir una cosa que us la llegiré, està en castellà, lògicament, i no la traduiré, que és un estudi que va fer una senyora que ara m'ha dit que encara hi és, viu, i no la coneixia, que es diu Gerda Priestley, a l'any 76, va fer una tesis doctoral a la Universitat de Barcelona sobre com havia superat Sitges la crisi l'any 73. I jo me la vaig llegir tota pensant, bueno, a veure què puc aprendre d'aquesta situació, i us ho vull llegir perquè jo crec que tots vosaltres, i alguns la van passar, i alguns van lluitar, i Sitges continua estant, o és encara molt millor que l'any 74, només faltaria. Us explico. Diu, en 1974, les xifres de turistes disminuïen a causa de la crisi econòmica internacional i s'ha terminat la fase d'expansió iniciada a mediados de los años 60. S'assembla bastant el que estem ara. Era evidente que la indústria hotelera de Sitges estava en una profunda crisi. És indudable el impacte econòmic del turisme de Sitges. En 1963, la indústria turística de Sitges generava ingressos per valor de 833,5 milions de pessetes, cifra que representava el 1,8% del total d'ingressos per aquest concepte en tota Espanya. Imagineu lo important que era Sitges. Segueix. A pesar de la situació de crisi ja mencionada, se estimaba en 1975 que el 80% de la población residente obtenía todos o parte de sus ingresos en el sector turístico. Y es el agotamiento de la capacidad de las playas, me sorprés molt, para acomodar a los bañistas, este constituyó otro factor limitativo, puesto que en 1976 se aproximaba en plena temporada a la saturación. Estem tocant els mateixos problemes. Sabeu que les platges de Sitges poden tindre regressió o no, però estan dient que estan saturades, que necessitem sorra, que necessitem ampliar-les, que necessitem... I la sort és que hem fet un pas endavant que us explicaré. Diu, aunque el desarrollo de la industria turística siguiera rutas similares a las de muchos centros de... Aquí això sí que és important. Aquí és on jo poso el valor del que hem de continuar fent. Diu, repeteixo, aunque el desarrollo de la industria turística siguiera rutas similares a de muchos centros de la costa catalana, el caso de Sitges hay que destacar que desde fecha temprana existía una mayor preocupación oficial centrada en el fomento de turismo. Es asimismo de detectar el esfuerzo consciente para promover el turismo y asegurar la satisfacción de los visitantes. Los vecinos de Sitges han conservado y asegurado las fiestas y celebraciones tradicionales que exigen importantes inversiones económicas y esfuerzos de organización. Esto es el logro de Sitges y están orgullosos de haberlo alcanzado. Això està escrit a l'any 76. És molt bonic i a més és que és una realitat que tenim aquí. Segueix. Por segunda vez, Sitges demostró su rechazo a cambios profundos que conllevarían una fuerte expansión turística, manteniendo las normas restrictivas sobre la edificación de los sectores Terramar y Vinyet y la negativa, aunque algo tardía, y está muy bien aquest apunt, de la demolición de edificios modernistas en el casco urbano. Y además, el rechazo profundo al proyecto de construcción de un complejo portuario residencial frente a la punta, aspectos que la situación en mejor posición para su recuperación podrían haber ayudado. Y finalizo, perquè és molt llarg esta tesis. Diu, en este sentido, Sitges tiene mucho por qué ofrecer. Se halla menos d'una hora de Barcelona, l'any 76. Em sembla que ara estem menys, perquè 80 per hora, quasi, ja és el mateix. Però bueno, tiene razones, tiene zonas residenciales extensas, variadas y atractivas. Y un clima suave de invierno poco riguroso. Hay facilidades para la práctica de muchos deportes y incentivos especiales para el jugar a golf. Y una amplia gama de restaurantes y otras diversiones nocturnas. Bueno, llegit això i el que vulgui llegir-ho en profunditat, a mi em fa una reflexió que crec que és bàsica, que hem de fer tots. La situació és més o menys la mateixa, però no ens hem d'equivocar d'actuar com van actuar l'any 74 totes aquestes persones que han fet el que és Sitges. I a més n'hi ha alguns aquí, i els he de felicitar perquè aquesta va ser la gran avantatge que vam tindre davant la crisi del 74. Duríssima. Qui vulgui veure el que va passar, és important, llegiu-ho. Ara estem en una altra realitat, però els valors de Sitges continuen sent el nostre actiu més important per superar aquesta crisi. A partir d'aquí és el que hem de treballar conjuntament, tots plegats per aconseguir-ho. El Fòrum Econòmic va dir quasi el mateix. Va dir, conclusió del Fòrum Econòmic, després d'estar un dia allà tancats. Sitges ha fet els deures, Sitges ja els ha fet fa molts anys els deures. El que toca és anar afinant el violí. Tenir un Stradivarius, a vegades es desafina, i el que hem de fer és afinar-lo. I aquest és el gran repte. A vegades més complicat que fer canvis profuns o inventar-se coses. Què vol dir amb això? Que l'Ajuntament de Sitges i el seu govern té molt clar que Sitges ha fet a Sitges, que Sitges ha lluitat per aconseguir aquesta singularitat i aquest valor que té. I que el que hem de fer conjuntament és aprofundir en això, en ser com som, a vegades fàcil i difícil d'aconseguir. Aquest serà el que ens farà possible que la recuperació funcioni. Ara, anem a la pràctica. Necessitem aparcaments? Sí, també. Ja he fet una mica la visió general de que necessitem continuar treballant amb allò que som, els nostres valors, la nostra identitat, les nostres festes, les nostres tradicions, i després tenim que posar, per ser més competitius, per ajudar més a la gent, perquè la gent pugui, d'alguna manera, doncs, poder ser més atractiva la nostra vila, a la seva capacitat de restauració hotelera, doncs una sèrie d'elements importants. I definiré, tenim un problema, Sitges és un poble que ha crescut molt ràpidament, que a més Barcelona ha crescut massa ràpidament, que ens posa en tensions i estrès enormes, i que nosaltres volem continuar sent un poble amb valors importants, sobretot valors de felicitat, de bellesa, valors d'estar bé, de que mireu a internet, hi ha un exercici també important, què opina la gent de nosaltres? Entreu i veureu el que diu la gent. I la gent el que diu clarament és que som un poble que tenim orgull, que som un poble que sabem cuidar molt a la gent i que som un poble molt bonic, molt senzill, resumint-ho. Però que tenim alguns problemes, lògicament, perquè clar, vull aparcar, perquè pels carrers hi ha una sèrie de coses que hem de solucionar, perquè realment hem de continuar fent una aposta clara de promoció de la nostra marca, perquè encara que no ho diguem, però hi ha altres destins que estan treballant moltíssim per aconseguir també atraure, i hem de fer una aposta clara de tot això. Coses que farem en sèrio i que estem treballant molt seriosament. Estem treballant en un nou pàrquing a la plana est d'Isosori, en una estació d'autobusos, que si tot surt bé podrem adjudicar el 2010. Estem treballant en oficines de turisme que són centres d'interpretació nous i amb uns elements que haureu, no sé si ja ens han posat, que s'estan posant al passeig d'interacció a través de pantalles tàctils i una sèrie de temes importants. L'estació de la Renfe estem posant una oficina nova. El Camp Milà, que els que coneixeu Camp Milà és la zona aquella de sobre la plana est de Can Robert, doncs allà també farem una oficina d'atenció al turista. Estem modernitzant absolutament l'oferta turística, estem treballant per intentar trobar un equilibri entre l'aparcament i els llocs que no han d'haver-hi cotxes, perquè el valor del segle XXI és important que els cotxes hi hagin indrets que no els toquin, i això ho diu també La Vanguardia, no sé si ho he llegit fa poc, que Sitges no ha canviat la seva fisonomia, l'únic que ha canviat és que hi havia cotxes, no sé si ho heu vist a les últimes fotografies que ha fet una persona explicant la història del turisme a la costa. Hem de posar en valor la gastronomia d'aquest poble i sentir-nos molt orgullosos, en valor els hotelers, i no només al posar-ho en valor en aquest moment en aquest poble, doncs s'ha obert un nou hotel, l'Atlantis, que li heu donat un premi i felicitats, s'està construint un altre hotel a l'Avinguda Sofia, hem tingut tots la sorpresa, no sé si ho sabeu, que el Terramar està obert a l'hivern, feia anys que no estava obert. Això significa que la gent no ha anat al carrer, que continuen tenint els seus llocs de treball, i que, a més, hem tingut també la sort de que el Festival de Cinema ha sigut el millor any de la història. Això són temes molt importants, i hem de continuar vetllant-los perquè això sigui una realitat. I, a més, estem treballant per diversificar l'economia perquè realment sigui complement al turisme. I m'heu sentit dir, en poca petita, però cada vegada ho puc dir amb més força, que estem treballant per portar aquí un campus de l'art importantíssim a nivell internacional per aconseguir no només situar-nos a un nivell del món de la cultura, que ja ho estem ben situats, sinó perquè puguem atraure llocs de treball, economia complementària al turisme i sobretot que la formació universitària, que és una desestacionalització a l'hivern, tardor, i d'això doncs, ens pugui ajudar a passar moments d'aquests complicats i difícils que tenim. O sigui que estem treballant, jo crec, amb les línies correctes, però no ens podem adormir. Tampoc puc dir que això va bé, no, les coses són difícils i complicades, però sí que us puc assegurar una cosa, l'esforç que està fent el Gremi d'Hostaleria, el Club de Tars, els empresaris de l'Oci de Nit, que vull felicitar, que avui estan aquí, perquè faig una parèntesis, eh? Som un dels referents de l'Oci de Nit, es va crear aquí la nit, és a Sitges on es va crear aquesta nit que tots parlen ara, que està a Eivissa, que no sé on està, no, sentim-nos orgullosos, aquí va ser, i els empresaris estan aquí o van sortir d'aquí. I ara hem de refer aquesta situació per tornar a ser un referent important. Perquè, com algú em va dir, no hi ha una nit a Sitges si no hi ha un... Bueno, la frase va ser interessant, va dir, a Sitges no hi ha un bon dia si no hi ha una bona nit. Això deu ser per alguns, jo he de dormir. Però sí que és cert que realment aquesta frase va significar que la nit de Sitges encara continua sent algo important. Agafant una altra vegada el fil, mireu, estem treballant molt seriosament. No sé quan s'acaba la crisi, sincerament no tinc ni idea. Tots llegim coses i pensem que algun dia s'acabarà, lògic. Que la recuperació pot estar dintre del 2012, el 13, el 14. Tampoc ens ha de preocupar. Sitges ha de continuar fent el que ha fet sempre. Treballar conjuntament, gremi d'hostaleria, empresaris del sector privat amb l'Ajuntament de Sitges i ajudar-nos a estabilitzar les situacions i treballar colze a colze per sortir d'aquesta situació. Continuar invertint en el poble, només faltaria, continuar invertint, no significa que l'Ajuntament s'aprimi i faci austeritat a no invertir. I la platja Sant Sebastià és un exemple. Mireu, avui a la platja Sant Sebastià he passat jo i el Costa Dorada, que el coneixeu tots, estava ple. Ple. Jo feia anys que no el veia ple, ho tinc que dir així. Ple estava. Doncs perquè s'ha invertit allà i s'ha fet una bona aposta. Agradarà o no? Jo no m'hi fico. Però l'aposta ha sigut millorar la casa, millorar l'espai, i automàticament això ha funcionat. I ara anem pel passeig de la Ribera. Anem a solucionar els problemes que el passeig de la Ribera en aquest moment sense cotxes té. I anem a ajudar a tothom a que el passeig de la Ribera sigui l'orgull de Sitges a nivell internacional i que la nostra gastronomia i els nostres empresaris del passeig de la Ribera siguin els millors del món, diria jo, si és possible. I l'Ajuntament estarà treballant amb això i està treballant amb això. O sigui que no dubteu que l'única manera de sortir d'aquí és, primer, continuar escoltant a la gent que ha passat i ha fet Sitges el que és, l'altra és col·laborar i treballar conjuntament, i l'altra és ser valents, atrevits i optimistes. I sobretot generar la confiança que el nostre poble en aquests moments és de lo millor que hi ha a la costa d'aquest Mediterrani gràcies a tots aquests elements que jo he posat sobre la taula. O sigui que el que hem de fer és treballar, apostar seriosament pel nostre poble i sobretot per aquest nom que es diu Sitges. Moltes gràcies.
El discurs final de la celebració del sopar de l'agremiat 2009, organitzat per el Club de Tast i el Gremi d'Hostaleria i en els salons de l'Hotel Dolce, càrrec de l'alcalde Jordi Baixet. Encara ens deixàvem una qüestió, no és que es digués ahir en el sopar, però té relació amb un dels temes que es varen plantejar, aquest concurs que varen fer els diferents establiments del carrer Primer de Maig per tornar a revifar la marca comercial del carrer del Pecat. Doncs bé, aquest concurs ja té guanyador, en Robi Franco, un logo d'en Robi Franco, d'en Roberto Franco, ha estat precisament el guanyador d'aquest concurs. El passat dissabte les diferents propostes es podien veure a la plaça de la Indústria, va haver una petita festa i, com els comentàvem, tot plegat per, d'alguna manera, retrobar aquell fil que ha identificat arreu del món, per bé que ja ho saben que aquesta denominació no concilia els interessos de tothom, o hi ha persones que els continua fent bastant, els grinyola una mica això del carrer del Pecat. Doncs bé, aquesta és la denominació que es vol recuperar de nou des dels establiments del carrer Primer de Maig, carrer del Pecat, calle del Pecado, una denominació conjunta, bilingüe, en català i en castellà, que hem de suposar que d'aquí ben poc es tornarà a posar en marxa. Balanç del sopar de l'agremiat, mitja part, i en uns moments escoltem Gavi Serrano i també Armand Paco. Ahir roda de premsa per presentar el que creuen els portaveus de l'equip de govern, que són alguns dels punts més rellevants del ple municipal que tindrà lloc el proper dilluns 30 de novembre.